extinció serveix per a seguir avançant en aquelles mesures que permeten convertir la bicicleta en una forma de transport quotidià i que el seu ús resulte segur, còmode i fàcil. Castelló ha rebut el tercer premi en la categoria d'ajuntaments de més de 50.000 habitants per un pla director de la bicicleta que planteja la millora dels itineraris i connectors ciclistes urbans. L'edil Simó ha explicat que durant els exercicis 2016 i 2017 s'han executat diferents actuacions de millora d'aquesta xarxa d'itineraris ciclistes urbans, on destaca, en paraules de Simó, la connexió del carril bici de l'Avinguda del Mar amb la Ronda Est, així com la connexió amb el districte marítim. També s'ha millorat la continuïtat del carril bici dels carrers de Columbretes i Clara Campoamor, via ciclista que discorre adossada a la denominada Ronda Barris i que permet la connexió entre diferents zones de la ciutat. Finalment, també s'ha actuat en el districte oest amb la connexió de l'estació intermodal amb eixos com l'Avinguda l'Alcora, el Passeig Morella i la carretera Borriol. Els objectius d'aquest pla, recorden des del consistori de la capital, se centren a millorar les condicions de mobilitat de maneres suaus, millorar la connexió ciclista en la ciutat, així com reduir la utilització dels mitjans de transport i desplaçament motoritzats. Repassem actualitat d'altres municipis. Ens anem cap a Onda, que presenta les noves activitats formatives per al curs 2017-2018. La regidora d'Educació a l'Ajuntament d'Onda, Encarna Ribes, ha presentat la nova programació d'activitats formatives del curs actual 2017-2018. Una i més, la regidora i la regidoria aposten per la formació contínua dels veïns d'Onda com a eina per al seu desenvolupament personal i professional. Enguany, l'Ajuntament amplia la seva oferta, incloent diverses novetats. La regidora ha explicat que cada any intentem adequar més l'oferta formativa seguint les inquietuds dels sonders, de forma que les seues necessitats puguen quedar cobertes amb aquests cursos cada vegada més complets i de qualitat. A més, Ribes ha afegit que des d'aquest consistori, des d'Onda, s'aposta per cursos saludables per als veïns, per la qual cosa moltes de les activitats van encaminades a la cerca del benestar dels onders. El consistori ofereix quasi 600 places per a cursos que s'adecuen a totes les edats i aptituds, i als clàssics s'afegeixen 9 altres activitats: pintura tradicional de corda seca, ioga matinal, pensament positiu, una actitud per afrontar la vida, intel·ligència emocional, biodança, taller d'escriptura i cursos relacionats amb les tradicions com iniciació de tabal, iniciació de dolçaina i perfeccionament de tabal i dolçaina. A més, s'ha ampliat l'oferta de tallers ja existents a causa de l'alta demanda, com és el de costura. L'Ajuntament ofereix una reducció del preu de les taxes als empadronats i als veïns que es troben en situació de desocupació, a discapacitats, pensionistes i als que procedisquen d'altres municipis que hagin signat el corresponent conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Onda en matèria formativa. Les persones que vulguin cursar aquestes activitats a Onda poden fer la preinscripció a partir de dilluns 25 fins divendres 29 en la Casa de la Cultura en horari de matí de 9 a 1 i mitja. I ens quedem ara la veïna Almassora, que descarta augmentar els impostos municipals en 2018. L'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, ha anunciat aquest migdia en roda de premsa que l'equip de govern descarta pujar els impostos municipals el proper any. La confecció dels diferents capítols del programa econòmic del 2018, que tornarà a reservar una partida per a la participació ciutadana, no contempla pujades que afecten a la butxaca dels contribuents, que tindran un calendari de pagaments més flexible que l'actual. Abans que acabi l'any, en diu l'alcaldessa d'Almassora, aconseguirem el deute municipal més baix de la dècada després d'amortitzar altres 900.000 euros d'un crèdit signat per a pagar la sentència de l'Avinguda Generalitat, per la qual cosa els comptes estan perfectament sanejats i allunyats dels 11,8 milions que es devien en 2013, com per a no haver de demanar esforços econòmics als veïns i, a més, poder ampliar el calendari de pagaments, en paraules de la màxima responsable d'Almassora. El deute viu del consistori, al qual se sumaran leasings i compromisos pendents de pagament amb altres administracions és de 4,3 milions d'euros en l'actualitat. Ni sumant eixos lloguers de vehicles ni els deutes amb altres administracions, ens apropem als 6,9 milions de 2007, ni molt menys als 9,4 de 2009 o els 8,1 de 2011, ha repassat i recordat Gali. Per primera vegada en aquesta darrera dècada, Almassora trencarà la barrera dels 5 milions d'euros de deute i assegura, conseqüentment, es descendiran també els fons que perdem pagant interessos. I parlem ara de les alqueries, que obri el període de sol·licitud d'ajudes per al material escolar del curs 2017-2018. L'Ajuntament de les Alqueries ha obert el termini de sol·licitud d'ajudes per al material escolar d'aquest curs 2017-2018, un termini que es tancarà el dia 6 d'octubre. Les persones que es poden beneficiar d'aquestes ajudes són l'alumnat empadronat en la localitat i que estiga cursant estudis d'ensenyament primari que s'imparteixen en el Col·legi Públic Pintor Sorolla, o primer, segon, tercer i quart d'ESO en un institut públic i de formació professional bàsica en els centres públics i privats de la Comunitat Valenciana. La regidora d'Educació, Beldema Albero, afirma que aquestes ajudes volen assegurar que tots els veïns i veïnes del municipi tinguin accés a una educació de qualitat. Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud adjuntant la factura original dels llibres de lectura i el material en el Registre General del Consistori de 9 a 2. Si la sol·licitud no reunirà els requisits necessaris o faltarà part de la documentació, hi haurà un termini de 10 dies per a poder solucionar els defectes estimats. Una vegada finalitzat el termini de presentació, s'elaborarà una relació de persones beneficiaris que es sometrà a l'aprovació per la Junta de Govern. En cas de la denegació de l'ajuda, es podrà realitzar possibles esmenes i al·legacions. Les bases estan publicades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica del Consistori de les Alqueries i també de l'Ajuntament, on hi ha tota la informació al respecte i s'indica la documentació necessària a presentar. I ens quedem ja a la localitat. En primer lloc parlem de Ciutadans, que insta Partit Popular i Partit Socialista a acabar amb els aforaments. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha instat mitjançant una moció a Partit Socialista i Partit Popular a acabar amb els aforaments de les Corts. En aquest sentit, Vicent ha manifestat que des de Ciutadans s'espera que Benlloc, l'alcalde, siga coherent amb el que ha votat el seu partit a Madrid recentment respecte a Múrcia, i també esperen que Folgado es senyisca al signat en l'acord d'investidura. No, recorda Domingo Vicent, com va ocórrer en Diputació, en cas contrari demostraran que les seues promeses per la regeneració democràtica no van en deberes. No té cap sentit, continua el portaveu de Ciutadans, que els polítics encara mantinguen aquest tipus de privilegis, doncs si es vol erradicar un sistema corcat per la corrupció, s'han d'implantar els mecanismes necessaris, i diu, per això des de Ciutadans són l'únic partit que no vacila ni és volàtil en funció de la institució que representa. Els dubtes i les incoherències en aquests casos no valen, dubtes que, per cert, diu Domingo Vicent, també han utilitzat les pseudoforces del canvi, com són Compromís i Podem, per a impedir que la reforma de l'eliminació dels aforaments es debata a les Corts Valencianes. I ens quedem ara també amb una proposta del Partit Popular que ha presentat aquest matí la regidora Marisa Mezquita per a millorar, en aquest cas, el sistema de sanejament d'aigües, aquest sistema de clavegueram, una moció que anirà al plenari ordinari del mes de setembre i que en primer lloc demana un pla concret d'actuacions i accions en el temps, també que es faci una dotació econòmica per a fer aquestes actuacions, així com també demanaran a la Generalitat que els diners que no es destinaran a l'ampliació de la Edarbora Riu, ja recorda la regidora, que es crearan dues estacions de bombeig, suposaran un estalvi de 2,3 milions d'euros, que consideren des de les files populars podrien anar a aquest cas, a la millora del sistema de clavegueram.
Dir-li al senyor Benlloc que aquest pla de millora de la xarxa de clavegueram contemple, en primer lloc, una programació, és a dir, el que volem és que concrete les accions en el temps, i que vagi més enllà. En segon lloc, li demanem ja una dotació en diners per al pressupost del 2018, és a dir, si realment hi ha un compromís en el pressupost del 2018, hem de veure reflexat aquest compromís. I, en tercer lloc, demanem en la moció que a la Generalitat Valenciana l'estalvi de, bueno, així en Vila-real estava previst fer una ampliació de la E d'Arbora-Riu. En lloc de l'ampliació de la E d'Arbora-Riu, s'ha decidit o s'ha optat per la col·locació de dues estacions de bombeig. Això ha suposat un estalvi de 9,3 milions d'euros. Pues bé, li demanem a altres administracions, perquè el senyor Benlloc no diga que ell no pot fer front a una inversió, quan el Partit Popular sí que va fer una inversió de més de 100 milions d'euros en 4 anys.
Canviem d'assumpte. Aquest matí també s'ha presentat el primer festival manga que arribarà a la localitat els dies 22 i 23, els dies 23 i 24 de setembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades. Una iniciativa amb diferents activitats amb un preu d'entrada de 3 euros per a un dia i 5 si es vol el passe per als dos dies de durada d'aquest esdeveniment. Entrades que es poden adquirir en la taquilla de la fira d'aquest centre de congressos, fires i trobades i que romandrà obert de 10 a 8 i mitja tots dos dies. S'ha presentat aquesta iniciativa el regidor de congressos i també turisme, Diego Vila, acompanyat per Santi Izquierdo, és un dels representants i també responsable de comunicació de Otaku Castelló, l'entitat organitzadora d'aquest esdeveniment que, com dèiem, comptarà amb moltes iniciatives per a la gent apassionada, en aquest cas, del món del manga i també la gent friki.
Festival del manga que l'hemos llamado está en toda España cada vez más y en Villarreal hemos querido hacer el más grande que he visto hasta la fecha, o al menos lo que llevo yo de edad, de tiempo de vida. Y nos hemos esforzado pues, una barbaridad para poder dar todo tipo de actividades en este evento, como es el puesto de merchandising, que es común en todos los festivales del manga de esta categoría, o un montón de actividades de exterior, como laser combat, como batallas nerf, como el Quidditch, que es un deporte venido de la película, de la saga de películas Harry Potter, y un montón de espectáculos, como espectáculos de cine, una radio en directo sobre la temática cultura otaku, un concierto en directo sobre rock friki de Metal Bikini, es un grupo de Valencia, muy profesionales. Y vamos, es que ¿por dónde acabar? Tenemos un montón de actividades que esperemos que sea para todos los públicos, tanto pequeños como mayores, podrán disfrutar de este evento el próximo fin de semana.
I ja per últim, també aquest matí, aquest migdia, la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Elena Ferrando, ha visitat la localitat per a presentar el nou model de serveis socials de la Generalitat, una jornada que ha comptat amb la participació de diferents alcaldes i regidors de les comarques de la Plana Baixa, el Palància, el Millars i l'Alcalà Ten, un model que està basat en l'augment de la dotació de personal, més professionals, més diners per a que es puga reduir la ràtio d'habitants atesos per cadascun d'aquests professionals. Ho explicava, com dèiem, la secretària autonòmica de Serveis Socials, Elena Ferrando.
El nou sistema que venim a presentar, el primer que fa és l'increment de població, de professionals. Per què volem incrementar els professionals? Perquè és l'única manera d'augmentar la qualitat d'atenció als ciutadans. Val? Per això, abans, en el 2015, hi havia un pressupost de no arribava a 1 milió d'euros i ara anem a fer un pressupost, enguany ja s'ha posat un pressupost de 2 milions i mig, més de 2 milions i mig. Això fa molt més professionals i el que és més important és baixar les ràtios. Per què? Perquè quan arribem hi ha un professional per a 6.000 persones i en general, depenent de cada un dels pobles i de cada un dels municipis, arribem a un professional per 1.000 o 2.000 persones.
I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Fem una pausa de seguida, més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Hola, soy la entrada de tu último festival.
Yo la factura de la escapadita en el puente.
Y yo la de los billetes a Grecia.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Captur desde 12.600 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Sanem te propone las mejores promociones para la recta final del verano. Una prenda con un 30% de descuento y si te llevas dos o más, un 50% de descuento. Y no dejes pasar las ofertas de hasta el 70% de la zona outlet, todo a 10 y 15 euros. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal, Nules y Onda o en www.canem.es. Escucha las novedades que te trae Spa Car Wash. Hidrografía, pintura por inmersión para llantas y otras piezas del coche. Recuperación de brillo en los faros, retapizado de techo y asientos. Mecánica rápida y cambio de aceite. Y cómo no, seguimos siendo tu lavadero de confianza utilizando el mejor producto, rápido y económico. Spa Car Wash, calle Bélgica número 5, teléfono 611-24-42-48.
Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos, llegan los Dacia Days durante todo este mes. No los dejes pasar. Aprovechalos porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis. Ven y descubre los Dacia Days en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Consulta bases legales del sorteo en dacia.es.
En Caixa Rural Villarreal, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos. Acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però es donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Villarreal. Pregunta en les nostres oficines.
En Alicia Clothes encontrarás una gran variedad de estilos, desde ropa urbana a las mejores prendas románticas. Aprovecha la nueva campaña otoño-invierno, ya que dispones de todas las tallas en la gran mayoría de marcas. Escapa de lo habitual y disfruta de la mejor moda en Alicia Clothes. Encuéntrala en la calle Colón 9 de Villarreal.
En BMW Mover Auto tenemos algo importante que contarte. Y sabemos que te va a gustar. Ahora tienes tu BMW Serie 1 con hasta un 21% de descuento y tu BMW Serie 3 con hasta un 25% de descuento. ¿A qué estás esperando? Son unidades limitadas y matriculadas hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en BMW Mover Auto, Avenida Valencia 99, Castellón.
Una 23, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben que en dimecres ens agrada parlar d'alguna de les tradicions, activitats que realitzen entitats a la localitat. En aquest cas, rebem el regidor de l'àrea, també responsable de normalització lingüística, que avui és l'assumpte que ens ocupa, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia, així estem de nou.
Així de nou, perquè ara ja, no, amb una miqueta més de rodatge, inclús ja ha pogut participar dins de la seva responsabilitat en una trobada de personal tècnic lingüístic. Correcte. Per a intentar promocionar, no, encara més el valencià.
Exacte, l'altre dia, divendres passat, vam fer una trobada per al tècnic lingüístic on, en normalització, on ens vam poder trobar molts pobles, tècnics, lingüistes, i reflexionar al voltant del que representa el segle XXI la normalització lingüística a les nostres ciutats.
Un departament, una àrea, regidoria, ha anat evolucionant, que a la localitat de Villarreal ja porta uns quants anys, i també ens agradaria saber una miqueta quina és la tasca, no? Perquè moltes vegades no és prou visible, no? La tasca que realitzen.
Exacte, és una miqueta feina de formigueta i que està per darrere. La tasca dels tècnics de normalització canvia de poble a poble, pel que hem pogut veure en aquesta trobada. Cada poble ens ha explicat la seva experiència, però concretament així és inacabable. Vull dir, des de les classes de valencià que organitzem, el correllengua, l'adaptació de llibres, tot el tema de l'onomàstica, els noms de carrer, organització de campanyes escolars, com pot ser la radioactivitat o correllengua, que també estaria dins de les campanyes escolars, el cinema en valencià, tant infantil com i primària com secundària, secundària. Per a secundària tenim també campanyes de teatre. La nostra participació en la xarxa Aviva, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el voluntariat pel valencià, vull dir, i podria seguir perquè realment...
Hi ha un llarg etcètera, no?
Un llarg etcètera, és una feina bastant important la que fem mitjançant els nostres tècnics de la casa.
Que també, com va comentar ahir, ara s'han afegit un parell de reforç, no?, gràcies als programes Avalem Joves.
Sí, a banda és molt interessant perquè d'alguna manera és una primera introducció en el món del treball i es estan ajudant en aquest cas en tasques de normalització i també d'ensenyament, perquè moltes vegades en el cas de Avalem Joves el que li passa a molts joves que acaben d'eixir de la carrera és que arriben a un lloc, busquen feina i ai, és que no tens experiència, doncs ara la tindran. Vull dir, a banda de la informació boníssima que tenen i a la que hi arriben a la casa, per això els contractem, perquè confiem en la seva formació i titulació.
Doncs ara parlarem d'elles perquè també serà un part fonamental, no, com bé ha comentat, de la formació que oferís la regidoria, però un dels aspectes que ha mencionat, no, i que també ens va comentar que es van tractar en aquesta jornada, en aquesta trobada de personal, és l'onomàstica, no? És un concepte, no, que normalització, igual la gent està més feta a escoltar-ho, però què és, no, la onomàstica?
L'onomàstica és tot allò, en llengua diem, que fa referència al nom que li posem a les coses, concretament la toponímia, l'antroponímia, i explica aquestes paraules perquè són totes molt...
Sí, així hem de fer una miqueta de pedagogues.
Hem de fer de pedagogues i explicar molt que d'això es tracta. La toponímia són els noms de carrers, de barrancs o de penya-segats, de camins, etc etc. I l'antroponímia són els noms de persona, també els cognoms, o una altra cosa que després comentarem que anomenem hipocorístics, que són els noms que en el carrer es diuen com diminutius, com Ximo o Santi en comptes de Santiago, etc etc. Tots aquests acurtaments del nom els anomenem hipocorístics i això està dins de l'onomàstica. Concretament ens vam trobar amb la tècnica d'onomàstica de l'Acadèmia Valenciana i en aquesta trobada doncs vam poder recuperar una miqueta el contacte que ja tenim i nodrir-nos d'ella, comprometre'ns per a tot allò que té a veure amb documentació, ajuda que necessitem d'ells, doncs puguem nodrir-nos, puguem participar.
Perquè, clar, es parla, o es comentava, no, de valencianitzar. Moltes vegades la gent diu, traduïm el nom, no traduïm el nom, se queda igual, no se queda igual. Clar, suposant que també és un àmbit que genera molts dubtes.
Sí, Maite Mollà, que abans no havia dit el nom, la tècnica comentava que quan parlem de noms mai parlem de traducció, sinó que parlem d'adaptació. M'explique. Els noms tenen una tradició. És a dir, jo quan vaig anar a ser Santi, jo tinc la tradició que m'has dit sempre Santi. I aquesta tradició és la que marca una miqueta quin nom li posem a una persona o a un carrer, etc etc. És a dir, la seva tradició. Per tant, no podem traduir-lo. Per exemple, seria una barbaritat, fixeu-vos en el cognom de Lledó, que és en castellà és Almed, però aquest nom a ningú li el posaríem. Li posem, en tot cas, si el volem dir en castellà, Lidón. O Ramon en castellà Raimundo, però és un nom que no li traduirem a ningú el nom. Si li han posat Ramon, doncs Ramon es quedarà. En aquest sentit, un dels problemes que tenim, i ahir n'hi ha un servei que nosaltres ja hem oferit des de normalització lingüística, però sempre va bé recordar-ho perquè hem ajudat ja des de normalització les tècniques, em comentaven l'altre dia, a gent que volia, entre cometes, valencianitzar el seu nom, i m'explique. L'ABL també té una pàgina que es diu així, si busqueu a Google valencianitzar el teu nom, on tu t'inscrius, dius com et dius, els cognoms, etc., i t'ajuda a valencianitzar-lo de manera legal, perquè a vegades als documents passa que hi ha gent que té de cognom Julià, així ho dic expressament marcat amb CH, o té Giner amb CH, o Estany amb Enya, i clar, les formes tradicionals en valencià haurien de ser Giner amb G, Julià amb J i accent obert, o Estany acabat amb NY. Aleshores, què fem? Mitjançant uns decrets o les actualitzacions dels decrets que hi ha hagut els últims anys, En principi ens han de facilitar l'adaptació al nom amb l'ortografia valenciana. I seria tan fàcil, en principi, com dur tres documents. Els dic perquè...
Per si algú té interès.
És el DNI, el llibre de família i el certificat literal de la partida de naixement. Uh-huh. I a vegades pot ser que ens demanen un informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aquest informe el podem demanar a través del web que acabo d'esmentar i aleshores el portem al registre i hauria de ser automàtic. No ens hauríem de posar problema. Si es posen en algun problema, ens especifiquen quin és el problema i ahir és on aniríem a l'assessorament per a l'adaptació del nom. Tot això té a veure amb la llei 10/2015 del patrimoni immaterial. El patrimoni immaterial és tot allò que no es pot tocar. Si un nom té una tradició, això és patrimoni nostre, encara que físicament no el puguem tocar, però és, és patrimoni de la nostra llengua. Recordeu que a partir del decret de nova planta, el funcionariat en aquest cas no tenia per què conèixer el valencià i és per això que es produeixen castellanitzacions de noms tradicionals valencians.
I es veuen casos curiosos com els que ha comentat, no?
Sí, i altres casos també molt curiosos que haurien de fer esmena a part, esmena a banda, com seria, per exemple, el cas d'antic. Hi ha gent que el té acabat amb CH. I aleshores diem, amb la normativa valenciana en mà actual, això no acabaria en CH, sinó que acabaria amb C. Aleshores, què fem en aquest cas? Tan correcte seria utilitzar la forma antiga, acabada amb CH, perquè té tradició com a cognom en valencià. Tots hem vist, per exemple, Carmen Albor, recordeu, la que era candidata del PSOE fa anys, doncs moltes vegades els periodistes que desconeixien la nostra llengua li diuen Alborch, i és una barbaritat, ja sabem que CH, tant en el nostre idioma com en molts altres, representa una K. I aleshores, tan correcta seria una forma com l'altra, l'adaptació a l'ortografia correcta, i això ja és una opció més personal.
Així que la gent sàpiga que també disposa d'aquest servei, que és important. Havia comentat el regidor que també va servir per a intercanviar experiències, conèixer què es fa en altres municipis. Ha comentat que sí, ja tenen prou feina, no volem que tinguin més, no? Si no es pot assolir, però Vila-real com es troba, no? En el mapa dels municipis valencians en quant a normalització al consistori?
Per a mi va ser bastant fructífer saber, això, comparant-nos amb altres pobles, com estaven exactament, perquè estem molt més bé del que jo em pensava. Jo diria fins i tot que, i així vaig a defendre una miqueta la casa, però és que jo comparant-me amb altres casos, van anar allí d'Ontinyent, de Llíria, crec, d'Elx, de la mateixa ciutat de València, que és on es feia la trobada, i crec que ara mateix som els que estem funcionant amb més i millors recursos de tot el País Valencià. Vull dir...
Que no són paraules menors.
No són paraules menors, i realment això duria molt més de temps d'explicar, però no només per els recursos, sinó també per la tradició, pel funcionament, etc. Fixem-nos, per exemple, vaig a dir ara que no en senten, que estan lluny, a la ciutat d'Elx tenen una quinta part dels recursos que nosaltres tenim per a normalitzar. I això, evidentment, té una traducció en tot el funcionament del servei de normalització. A la mateixa ciutat de València, ara que no en senten, més o menys tenen els mateixos recursos que sí. Per tant, he de dir que des del punt de vista del funcionament som un dels millors, també som un dels que més anys portem. Això també s'ha de notar.
L'experiència, no?
L'experiència i el treball acumulat al llarg d'anys et fa també ser més eficient a l'hora de treure coses endavant.
No sabem si es pot copiar, no? Tot i que ha comentat que segurament és un sistema referent el que esté així, però si es podria copiar entre cometes o adaptar alguna d'aquestes tasques que es van comprovar o es fan en altres municipis.
Sí, hi ha algunes tasques que encara estan per fer i que ens vam veure de l'experiència d'altres municipis en el que havia passat i el que havíem fet, com és el tema que havia dit abans, que és la toponímia o la tradició dels noms. A vegades hem trobat coses que són difícils d'entendre. Jo, per exemple, l'altre dia, buscant a les xarxes socials, que és un dels temes que quasi em van traure en portada, doncs vaig veure un carrer que posava Virgen del Rosario, quan és la Mare Déu del Roser. El Roser és un rosal en castellà, no és un rosari, eh? I aleshores aquests errors, aquestes errades que a vegades hi ha hagut en els carrers, tenen, diguem, un origen. I l'origen potser són els passos que hem de fer a l'hora de normalitzar un carrer. Normalment el que fem és aprovem tota la toponímia des del ple, després va el BOP i després va l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. Però en aquests tres passos que normalment hem de seguir, a vegades ens perdem en alguns punts intermedis entre un pas i l'altre, i és on crec que podem copiar per a millorar. També pel que fa a les xarxes socials, hi ha pobles que he vist que han solucionat alguns problemes d'aquests i ens han explicat com ho han fet, ens han donat idees, i jo crec que, malgrat que ho estem fent molt bé si ens comparem amb altres pobles, hi ha coses que encara anem a avançar i anem a anar fent, bevent, com he dit, per això es fan aquestes trobades de l'experiència d'altres pobles.
Mencionava, no?, el tema de les noves tecnologies, Facebook, no sabem si això perjudica, ajuda, perquè moltes vegades igual ja en Saúl, no?, es fa gran la bola i no n'hi ha a comparar, o no sabem en aquest cas de la normalització les noves tecnologies si són un aliat o un enemic.
En principi, jo penso que som més un aliat, perquè la presència de la nostra llengua en les xarxes proporcionalment al nombre de parlant és una de les més grans del món. Això implica que l'activitat en xarxa que tenim els parlants de valencià és una de les més altes, o la més alta, en concret de la Unió Europea, és la més alta de totes les llengües europees. Què vol dir això? Hem anat a una democratització dels recursos o de l'expressió de la nostra llengua que no teníem en altres mitjans tradicionals. Altres mitjans tradicionals, pel que siga, que venien subvencionats o per l'estructura també de la transició, que abans estava tot castellanitzat i tal, doncs era difícil que el valencià guanyara presència. En canvi, avui en dia sí que han guanyat presència, potser hem perdut altres coses, com és la revisió dels textos, que el text estiga escrit correctament, que això és una tasca que fan i molt bé els periodistes, els mateixos lingüistes que treballen a les redaccions. També a vegades, doncs, com les notícies ens venen constantment de fora o d'agències de notícies estrangeres, doncs evidentment apareixen paraules en anglès que no existien, i ahí falta una miqueta de reflexió que es fa des dels mitjans més tradicionals i els professionals del periodisme i de la llengua, com he dit, que són els que una miqueta procuren adaptar totes aquestes paraules que apareixen noves. Amb cada notícia a vegades apareix una nova paraula, però això també passa en castellà. Vull dir, aleshores, és al mateix temps un avantatge i un inconvenient, però jo sobretot penso que és d'avantatge.
I també comentava, no, l'anglès, la importància de l'anglès, que menja molt terreny, no, altres llengües, tot i que en el cas del valencià comenta, no, que és una de les més difoses al territori europeu, i sí que per ara tampoc està tan mal, no? Faltaria igual més ús generalitzat, però bueno, no sabem si també és un repte, no?, aquest món globalitzat per al valencià.
Hi ha una expressió que és aquella de aldea global, és a dir, que nosaltres vivim en un món on cada vegada les llengües majoritàries evidentment tenen més presència i les aprenem i les estudiem. Però al mateix temps també, i és el que vaig comentar algun dia, tenim més facilitat de connectar o de posar-nos en contacte amb altres realitats. El cas de l'anglès, per exemple. L'anglès, en els mateixos països on es parla anglès, no és l'única llengua. Ja he esmentat alguna vegada el cas del gaèlic a Irlanda, o al País de Gales, o a la mateixa Escòcia, on tenen també una altra llengua minoritària. Clar, evidentment, és bo, és interessant que aprenem anglès, però fins i tot l'anglès, fixeu-vos, ens dona pas a conèixer altres realitats com la nostra. M'explique. El frisó és una llengua que ningú coneix, jo alguna vegada l'he esmentat, i està en perill d'extinció. Jo ja m'he posat en contacte amb parlants de frisó i amb institucions que parlen frisó, i com ho he fet? En anglès. Per tant, els pobles amb llengües menudes ens coneixem i promocionem la nostra llengua, però també emprant, utilitzant les noves tecnologies i les noves oportunitats que ens dona estar al segle XXI. No tindria sentit que esperar a aprendre frisó per a poder posar-me en contacte amb algú. Per tant, és un avantatge i és un inconvenient al mateix temps, però jo crec que hem de treure sempre la part bona, que és la comunicació fàcil i ens coneixem dos pobles similars.
Que es puguen saltar les barreres i les fronteres, que no està gens malament. I sí que ja per últim, perquè estem arribant ja quasi a l'altra entrevista, comentar un apunt, no? Aires va presentar part de la tasca que ha comentat a l'inici, com és la formació en aquest cas per a nouvinguts i també pares i mares que moltes vegades ho necessiten per als més menuts, no? Per a tirar-los una maneta en les seues tasques. Així que recordar, no?, que està el procés ara en marxa.
Estarà en marxa, teniu fins al 29 de setembre i ja sabeu que el 964-54-7009 o a normalització@vilareal.es us podeu inscriure o demanar més informació i animeu-vos perquè sempre és bo aprendre coses noves i els que us fa por, que teniu aquesta barrera insalvable de em costarà, no sabré, doncs aquest curs és per a vosaltres, per a que apreneu més valencià i ajudeu els vostres fills o apreneu, comenceu a aprendre.
I també comentar que es poden obtenir certificacions, no?, títols oficials, que també és un extra, no? Hi haurà gent que ho necessitarà, n'hi haurà gent que no, però almenys la preparació per a poder donar el pas a la junta qualificadora està.
Exactament, vull dir, està una miqueta orientat des de A1A2, B1 i B2, que és la nova nomenclatura que els que heu estudiat de les escoles oficials coneixereu, i per tant, adaptada a la realitat europea del carnet europeu lingüístic, totes les llengües nosaltres afegim el nivell. Doncs el nivell serà, per una banda, A1 i A2, més elemental, i més, una miqueta més alt, B1 i B2. I aleshores està adreçat a preparar exactament l'examen de la junta qualificadora i com a novetat enguany de manera intensiva. Comencem el 2 i el 3 d'octubre i acabem a finals de març el curs, que serà de 60 hores, i per a que li córrega una miqueta més de pressa a traure's el títol per la raó que siga, doncs crec que pot anar molt bé.
Doncs esperem que siga molta la gent que es pugui continuar beneficiant d'aquesta formació. Regidor, moltíssimes gràcies per estar així avui. Continuem parlant, un plaer.
Un plaer també.
Doncs nosaltres fem una pausa, de seguida més convidats, ja som de sala 92.2.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Aprovecha los últimos días de rebajas en Juanjo Jove. No dejes pasar esta ocasión. Viste a la última con las mejores marcas con descuentos del 50 y del 60%. Sí, sí, recuerda, en Juanjo Jove están de liquidación. Todo al 50 y 60%. Ven a Juanjo Jove en calle Mayor San Jaime número 4 de Vila-real.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Si creías que lo habías visto todo, espera descubrir el Kia Z5 puertas totalmente equipado con climatizador automático, llantas de aleación, sensores de parking traseros y luces diurnas con tecnología LED por 12.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real. Calle Fueros de València 1525.
El Club Esportiu Vila-real obre la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Vuelta a la universidad, el cole, el instituto o la academia. Vuelta a Pick and Pack. Encuentra todo el material escolar que necesitas para volver a las clases. Libretas Antarctic y Oxford, la agenda de Mr. Wonderful o todo lo que imagines que cabe en tu mochila. Bolis, rotuladores, cuadernos, cartulinas, carpetas, archivadores y mucho más. Ven a Pick and Pack de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Vuelta a las clases con Pick and Pack. Avenida Pío 12 frente a Torre Mocha, Vila-real.
Arriba Real Jazz, el segon festival de jazz de Vila-real. Concert de presentació al pub Vilavir el divendres 15 de setembre a les 11 de la nit. I els dies 22, 23 i 24 de setembre les actuacions es traslladen al casino de Vila-real amb entrada lliure i gratuïta. Consulta la programació en www.cultura.vilareal.es i gaudeix del millor jazz. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Cultura, Vila-real avança.
En Óptica Vila-real, vista perfecta para la vuelta al cole. Ahora en Óptica Vila-real revisamos la visión de los más pequeños y apostamos por lentes Essilor a prueba de los más traviesos. Está en sus ojos mejorar el rendimiento escolar. Te esperamos en Óptica Vila-real. Doctor Font 17, especialistas en óptica.
Un quart d'hora per arribar a les dues de la vesprada. Continuem en directe, ja ho havíem comentat a l'inici del programa, hem escoltat també a l'informatiu un xicotet fragment d'aquesta presentació del nou model de serveis socials, un model que s'ha presentat aquest migdia a la localitat per part de la secretària autonòmica de serveis socials i autonomia personal. Elena Ferrando, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un plaer poder parlar. A més, ha estat així a la localitat realitzant una visita. Suposem també important, no? En aquest cas, tenint en compte que aquest nou model s'ha presentat davant diferents regidors i alcaldes de municipis de diferents comarques, no? De la localitat.
Sí, efectivament. Avui hem tingut la sort de que l'Ajuntament de Vila-real ens ha deixat presentar el nou model de serveis socials. Hem estat parlant de la Plana Baixa, de la comarca de la Plana Baixa, de l'Alt Palància, l'Alt Millar i de l'Alcalatén. Hem estat amb els alcaldes i amb els regidors explicant un poc quin és el nou model de serveis socials i explicant un poc les dades que pensaven que eren molt importants.
Uh-huh. Com notarà, secretària, un ciutadà aquest nou model de serveis socials?
Com què?
Com notarà, no, una persona, un ciutadà, per exemple, a la localitat, aquest nou model?
Molt bé. Bueno, pues bueno, espero que ho noten molt, perquè sobretot per a nosaltres el més important és la ciutadania. I per això el que hem fet és, primer que tot, posar més pressupost perquè puguem contratar a més personal. Mira, l'increment ha sigut de més del 200%. Si vos dic un poc, en el 2015 no arribava 1 milió, eren 974.000 euros, i ja en guany s'ha arribat a 2.418.000 euros. Això comporta una contratació de 93 nous professionals. I entonces, què passa? Que quan tu tens menys feina, quan tens més ràtios, tens menys funcions que fer, entonces treballes molt millor. Pots atendre millor a la ciutadania, que al final és el més important. Si hem baixat les ràtios, podem parlar de prevenció, podem parlar de rehabilitació, podem parlar de convivència, i això és el que realment ens, per a nosaltres és més important.
Uh-huh. En aquest cas, també ha comentat, no, la xifra, crec que era un tècnic per cada 6.000 ciutadans, ara també s'aconseguirà, no, baixar aquesta ràtio de forma considerable.
Efectivament, aquesta és la fórmula que el nostre govern, que el govern del Botànic, gestiona bé i aconseguir la qualitat. Mira, quan entrem estava una persona per 6.000 professionals i ara mateix només ja en el 2017 hem passat una persona cada 1.000 o 2.000 professionals, ja que està molt bé, perquè 2.000 habitants una persona. La ràtio va comportar que puguen començar a treballar, puguen començar a fer prevenció. Per això és tan important, això és 93 professionals. Mireu, només per a el que seria el Vila-real, n'hi ha 11,5 treballadors socials. No poden ser els mateixos equips quan hi ha 11 persones menys i quan hi ha 11 persones més. Són 5 treballadors socials, un psicòleg i mig, 2 educadors i mig i 2 auxiliars administratius. Això que va fer? Va fer que puguem treballar millor en els ciutadans.
Uh-huh. També, secretària, ens agradaria comentar un aspecte, no?, que al municipi es va criticar per part de l'oposició, de la saturació en alguns dels serveis que ofereix, no?, i presta, valga la redundància, serveis socials, per exemple, la valoració de la dependència, ja que ara es gestiona des dels consistoris, no sabem, no?, fins a quin punt també es podrà solucionar aquesta situació gràcies a aquest pla que comenta vostè.
Bueno, la veritat és que la balancera de dependència, el que és la província de Castelló, fa 5 mesos que hem començat en el nou model. Val? Ja n'hi ha 85 professionals en tota la província que ja han fet la formació i que ja estan acreditats per a valorar. I això en realitat ha sigut l'última província i la veritat és que estem encantats perquè, mira, en el 2014 les valoracions mitjanes que es feien eren de 87 per mes, o sigui, hi ha 87 valoracions de les persones en un mes i ara mateix a la mitja 185, o sigui, més de 100 persones, només en 4 mesos que portem del canvi de valoracions. Doncs això fa que efectivament estiguem molt contents perquè comencem a funcionar bé. Comença administrativament en una part, gràcies al decret comencem la simplificació administrativa i per altra part també Castelló, que ha sigut l'última en posar-se en marxa, està funcionant molt millor que altres províncies.
També comentar, no?, diferents plans que han arribat, ha comentat vostè el reforç de les plantilles, així també fa uns dies es va anunciar que s'incorporen nous tècnics per a, en aquest cas, millorar la formació de la gent, així que es considera important, no?, suposem també, prestar aquest servei a la ciutadania, als més vulnerables.
Sí, efectivament. En la dependència nosaltres ara mateix el que estem fent és posar-nos al dia, però n'hi ha un cul encara, ja fa molt de temps, i entonces necessitàvem un pla global de reforç personal. I entonces per això en la conselleria, bueno, pues s'han agafat 10 auxiliars nous per a acabar del tot. Entonces hem simplificat el procés administratiu, hem implicat els ajuntaments i ara tenim un pla de reforç per aconseguir en molt poc temps començar de nou. La veritat és que està molt bé i tot això efectivament lligat al finançament d'aixòs 93 professionals que a més estem ampliant en el servei social.
També, secretària, durant la seva visita a la localitat, crec que abans d'arribar a Vila-real ha estat a Castelló inclús, però així ha estat o està ara, no ho sé si encara roman aquesta residència Santa Anna, també important poder engegar-la, ficar-la en marxa i suposem que la Generalitat també jugarà un paper fonamental en aquest pas.
Sí, estic ara mateix encara en la residència, la veritat és que és molt bonica, estic de l'entitat que va gestionar-la i que ha construït el centre. Pensem que això també és un dels adelantos més importants perquè la salut mental és una prioritat ara mateix per al govern valencià i una entitat com és Manantial, que a més l'Ajuntament té molt clar que funciona molt bé, que pensem que va en la nostra línia estratègica de salut mental, doncs és molt important. Gràcies a aquesta residència se podrà atendre a molta més gent, que ara mateix tenim una llista d'espera que hem d'anar a poc a poc assumint-la. I entonces que pobles i ajuntaments com Vila-real siguin tan valents i porten la delantera, la veritat és que dona molt de goig. La residència, a més, és molt bonica.
Suposem, no?, també ens van comentar des de la pròpia entitat, en aquest cas la delegació que existís, no?, i existia ja a la localitat, que falten aquests permisos, no?, també els papers, per a que també després es facin les baremacions dels usuaris que podran fer-ne ús, tenint en compte que serà un espai obert, no?, a tota la ciutadania, públic. No sé si des de Generalitat, no?, des de l'àrea que vostè representa, se sap, no?, pot haver una data de l'engegada ja oficial d'aquest espai.
Bueno, com saps, qualsevol centre, sobretot si a més és una residència, té que complir una sèrie de criteris d'autorització i d'acreditació que són molt importants, perquè és la manera en què el sistema públic deixa molt clar la qualitat i que la gent està ben atesa, vull dir. D'una manera que és directament atendre nosaltres i l'altra manera és com aquesta residència. Entonces és molt important que se certifiquen tot tipus d'acreditacions. Però el que ara és molt important, ja fa 2 mesos que han demanat un poc totes les necessitats que tenen i que la conselleria els papers per acreditar-lo, doncs bueno, serà en breu i en breu podrem posar-la en marxa, la veritat és que és un gaig.
Doncs, secretària autonòmica, com ens ha comentat que encara està en aquesta residència, suposem que acompanyada pels responsables no li volem furtar més temps. Moltes gràcies per atendre la nostra cridada i esperem que pugui ser pronta una realitat tots aquests projectes que ens acaba de comentar.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per estar ahí i ajudar-nos.
Un plaer i fins prompte.
Plaer, adeu.
Thank you. Doncs si han escoltat aquesta veu també de la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal. Avui una visita completa a la localitat amb diferents trobades. Nosaltres fem una pausa mínima, de seguida ens acomiadem.
El tu viaje.
Espectacular.
Genial, cuéntame desde el principio.
Ok, mi taller Renault de toda la vida, sabes cuál te digo, ¿no?
Los mejores viajes empiezan con un cambio de aires y con un cambio de neumáticos. Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
10, 20 i 30K. Supera els teus límits amb la cursa solidària que Fundació Caixa Rural organitza en favor d'AFA Castelló a Meixida l'1 d'octubre a les 8:30 del matí. Més informació i inscripcions en www.fundaciocaixarural.org.
Reencuéntrate con los sabores de la panadería tradicional en Despatx de Pala Placeta. Cuentan con una gran variedad pastelera, frutos secos e incluso frutas y verduras. Pásate por Despatx de Pala Placeta y recoge el pan de cada día. Pide bocadillos, cocas y pelotas de fraile por encargo llamando al 964 52 17 56. Despatx de Pala Placeta, Plaza 2 de Mayo, número 17 de Villarreal.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Vila Real. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Y aprovecha ahora la liquidación en lanas a 1 y 2 euros.
¿Quieres conocer la provincia a través del agua? Mediterráneo te ofrece totalmente gratis el libro de las rutas del agua de la provincia de Castellón. Una original y sorprendente obra de 16 fascículos sobre la riqueza del agua en nuestra provincia. Domingo 1 de octubre. Gratis, el primer fascículo y las tapas con tu ejemplar de Mediterráneo. Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Decathlon, seguimos bajando precios para que disfrutes del deporte. Ven a descubrir los cientos de productos con bajada de precios permanente y equípate al mejor precio con la misma calidad y tecnicidad de siempre. Te esperamos en Decathlon.
En Decathlon Onda y en Decathlon Castellón.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Te gusta bailar? Ven a Carisma y te enseñamos. En Carisma te ofrecemos clases de baile social y deportivo, clases para grupos o particulares, clases para novios y también enseñamos a los más pequeños. En Carisma también encontrarás y podrás probar una gran variedad de zapatos de baile tanto para hombre como para mujer. Además, puedes disfrutar todos los sábados en el Salón Alaska de una velada de baile donde Carisma está a cargo de la música cada noche. Carisma, nos encontrarás en la calle Calvario 80 bajo de Villarreal.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela de fin de semana, escuela entre semana, iniciación, perfeccionamiento, competición... Todo esto combinado con la academia donde el niño podrá formarse en el deporte sin descuidar sus estudios. Y como novedad, hemos inaugurado 4 nuevas pistas cubiertas de pádel con la colaboración de Pádel No Limits, donde ofrecemos los nuevos cursos de pádel. Más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo número 9 de Villarreal o en el teléfono 964 53 11 14 o llamando al 610 188 563. Canem Piensa en Ti te ofrece toda la moda al 2x1, las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más peques de la casa, al 2x1. No te lo pierdas en Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal, Onda y Nules o en www.canem.es.
I nosaltres tanquem així el nostre programa d'avui. Escoltarem demà aquesta entrevista que hem realitzat aquest matí amb la gent d'AFA Castelló amb motiu d'aquesta iniciativa que han fet eixir al carrer per a donar a conèixer la tasca que duen a terme, també conscienciar a la gent al voltant d'aquesta malaltia. També parlarem demà amb la gent de Caixa Rural, molts projectes que tenen endavant. També ja saben, com cada dijous, programa amb la gent d'Escapat, així que molts convidats els que ens acompanyaran demà. Ara només ens resta tancar, acomiadar per a deixar pas als nostres companys d'esports, Javi Mata i Mònica Benavent, amb tota l'actualitat i l'últim horat del Villarreal Club de Futbol. Com hem dit, els esperem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Quizá el porqué de mis errores sin excusas no te han dejado recordar que me querías y que si te nombró a cada una de mis musas y no te nombro a ti seguro dolería. Sueño con que tus ojos se van y se empañen, que mis canciones sean la más cruel compañía. Si me preguntas por qué quiero que me extrañes, puedo explicarte, pero no lo entenderías. Y ahora que no puedo hablar, voy a rogarle a sus recuerdos que aparezcan, que por las noches sin dañarte te enloquezcan. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y ahora que no puedo hablar, porque hay palabras que sentaron la protesta, te las llevaste, no eran tuyas, eran nuestras. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Lo que es extraño es que te canto sin sentido. Esta canción es imposible dedicarla. Y aunque me duela el aceptar que la he perdido, hoy duele más saber que no podré buscarla. Y ahora que no puedo hablar, voy a rogarle a sus recuerdos que aparezcan, que por las noches sin dañarte te enloquezcan. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y ahora que no puedo hablar, porque hay palabras que sentaron la protesta, te las llevaste, no eran tuyas, eran nuestras. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no regresas. Segundo sin tu voz parece eterno. Cada mirada accidental es un infierno. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no regresas.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterri et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. Play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson, okay.
Futbol a Ràdio Vila-real, dijous a partir de les 7:30 de la vesprada, Vila-real Espanyol, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Càntics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió. Partit patrocinat per a Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Broses, Canem, Canós Impressors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Vila-real, Cristalería Brock, Daswell Auto, Decathlon, The Fusserfin, Fruites y Verdures La Menera, Granier Cafetería, Joyería Lola Álvaro, Juanjo Jove, KMI Data, Maver Auto, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Óptica Vila-real, Pick Impact, Real Export, Restaurante Ermita Santa Quiteria, Sánchez Mediadores, Serigrafías Libra, Sevirreal, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tennis Trainer, Tot Descans, Tràmits de Comunitats i Vedat Castellón. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
Hola, què tal? Salutacions.